Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 7 d'abril del 2023. Divendres Sant, dia de reflexió i recolliment, dia eminentment festiu arreu. Som en plena Setmana Santa, però dia de moltes notícies en clau esportiva. I a RAC1 ja sabeu que això no s'atura. Us hi acompanyarem fins la una de la matinada per pentinar tot el que ha passat avui, que no és poc, i sobretot tot el que ens ve en aquest cap de setmana, de primeres trepitjades de sorra a la platja, que és molt i variat. Demà a aquestes alçades ja sabrem com li ha anat a Luis García el seu debut com a entrenador de l'Espanyol. A un quart de cinc a Cornellà, al Prat s'estrena un dels fills pròdics de l'afició blanquiblava amb l'objectiu d'obrar un petit miracle, ressuscitar els ànims d'un equip enfonsat. I ho farà contra qui va ser el seu entrenador precisament a l'Espanyol, Ernesto Valverde, ara tècnic de l'Atlètic Club i amb qui va tenir una relació particular. Ara ho repassarem amb en Joan Camí i escoltarem qui ha dit el xingurri de qui va ser el seu jugador. I demà també a aquestes alçades sabran si el Real Madrid aprofita l'embranzida del 0-4 a la Copa i se situa a 9 punts del Barça a la Lliga. Per fer-ho, ha de guanyar el Villarreal al Bernabéu. Ancelotti ho té clar.
Nosotros pensamos en la Liga también, porque la Liga, aparte que los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica, un buen ambiente. Y segundo, hasta que la matemática nos condena, vamos a pelear.
Un Barça que no juga fins dilluns que ve, dilluns de Pasqua, contra el Girona, llevant-se encara les ferides de la gran patacada a la Copa i redibuixant el tram final d'una temporada que pot acabar amb un gran botí al títol de Lliga. Això per Pol Blaugrana. Per part gironina, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Daniel.
A veure, tenim una notícia important, ara que passen dos minuts de les 11, de cara al duel de dilluns, que us podem explicar ara mateix a RAC1, Miquel.
Exacte. Hi ha un nom, que és el d'Aleix García, que és o era una incògnita. Si no passa res d'estrany ni d'imprevist, entrarà la convocatòria per jugar al Camp Nou dilluns. Recuperarà, doncs, Mitchell, un jugador primordial, prioritari, al mig del camp, un dels millors aquesta temporada del Girona, sens dubte, per exemple, el jugador que s'encarrega de l'estratègia que marca el tempo al mig del camp. Està lesionat des de fa dues setmanes llargues, però ja s'entrena amb els companys. De fet, ha completat dues sessions amb la resta de la plantilla i, per tant, vol dir que està en condicions d'entrar a la convocatòria. A més, ell té bones sensacions, segons ens expliquen des del club. Això vol dir que se l'espera a la convocatòria. Ja veurem si està per 20 minuts, per mitja hora, per mitja part, per una hora, per tot el partit, però que estarà en condicions d'entrar a la convocatòria si no passa res d'estrany. Des d'ara i fins dilluns és un fet.
Doncs aquesta és la notícia que us explica el Miquel Agut. Aleix García, a priori, ha d'entrar en aquesta llista. Esperarem, evidentment, que això acabi sent així, però aquesta és l'última hora del Girona. Ara de seguida en parlem de tot plegat en tertúlia amb el trio dels divendres, amb Marc Marvà, amb Juan Irigoyen i amb Pol Ballús. Partit d'una 28a jornada, ja entrem a la recta final de Lliga, que ha viscut ja el seu primer enfrontament, Miquel.
Exacte, semblava que guanyaria el Sevilla i han acabat empatant Sevilla i Celta al minut 88, 2-0. Al final, 2-2. Ha marcat l'equip gallec dos gols a última hora. Els del Sevilla, En-Nesyri i Acuña, els del Celta, Miguel, un nano del planter, i paciència. És gairebé la segona victòria de Mendy Líber, perquè anaven guanyant 2-0, però finalment ha estat un empat, i és també el segon empat consecutiu del Celta. Vermelles al Sevilla per Gueye a la primera part i per Acuña per protestar després del segon gol del Celta. D'aquesta manera, a la classificació, el Celta té 36 punts, el Girona 34 i el Sevilla es queda amb 32. O sigui, de moment, 5 per sobre de l'Espanyol, que és qui marca el descens.
I on tenim molta teca és el futbol internacional, sobretot a la Sèrie A italiana.
Sí, senyor, és vero, molta teca sí. A la Sèrie A. Per exemple, Lecce 1, Nàpols 2, la victòria del Nàpols, que el fa, si encara es pot dir així, més líder, ha empatat el Milan a 0 contra l'Empoli en un partit que semblava que guanyaria amb un gol de Giroud, que s'ha anul·lat per mans al tram final de partit, i ha empatat l'Inter al camp de la Salernitana. El Nàpols té 19 punts més que la Lazio, que encara ha de jugar aquesta jornada, en queden 9 per davant. Això vol dir que el Nàpols, com tothom sap, té l'escudetto a la butxaca, i del que es tracta és de saber quan podrà alçar el tercer títol de Lliga de la història.
I d'Itàlia a França, resultat important pel que fa també a la part alta de la classificació.
Sí, senyor. El Lens ha guanyat l'Estrasburg per 2-1, un partit amb polèmica final. L'Estrasburg, que ha aconseguit un gol gràcies a Gameiro, ha demanat penal per mans de l'equip local al temps afegit. L'àrbitre, després de revisar el VAR la jugada, no ha concedit el penal, i d'aquesta manera el Lens és segon amb 63 punts, 3 menys que el PSG, que ha de jugar contra el Nice demà. Un partit, per cert, que jugarà Kylian Mbappé, que pel que sembla, després l'escoltarem, ha dit l'entrenador Christophe Gauthier, que ja ha resolt tots els problemes i malentesos que ha tingut amb el club. 3 punts de diferència a hores d'ara i 8 jornades pel final. A veure si encara... A veure si encara riurem.
Ai, exacte. I un resultat més de Portugal?
Doncs sí, tenim en My Way Trist, perquè el Benfica ha perdut contra el Porto per 1-2. Ha guanyat el Porto, tot i que el Benfica és líder destacat a la classificació, i segurament aquesta victòria del Porto avui a Dodragao només serà per fer la guitza al rival que acabarà guanyant la Lliga.
I en Joan Camí també. De tot això en parlarem a la recta final al futbolín amb els nostres eurocorresponsals, perquè les principals lligues del continent entren també a la seva fase més calenta, i serem a França per analitzar aquesta complicada situació del PSG, ara que el Lens és a tan sols 3 punts de l'equip de París. I fora del futbol, resultat ara mateix del bàsquet. Amb llistes i llistes, amb números i números, amb la calculadora, amb el cap que li treu fum, tenim el Marc Mundet a les últimes hores, perquè estem en plens càlculs de com han de quedar definits els quarts de final de l'Eurolliga. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal? Bona nit, Dani.
El Barça acaba de perdre... El Partizan acaba de guanyar el Mònaco, acaba de perdre, vaja. Explica'ns una miqueta ara mateix com està la situació.
A veure, en essència, d'entrada, el Barça ha perdut en la seva visita a la pista de l'Olimpia de Milán, un mal partit dels de Serenàs i Zikevichos, 84-76, i d'aquesta manera el Barça s'acomiada definitivament de la primera posició. A més, s'ha acabat fa escassos instants l'altre partit que teníem pendent del dia. El Mònaco ha perdut a casa amb el Partizan de Belgrad 84-88. Aquesta derrota dels monegascos fa que el Barça ja no pugui ser quart al final de la Lliga regular. En altres paraules, fa ara mateix hem sabut que el Barça només serà o segon o tercer al final de la Lliga regular d'aquesta Eurolliga. Dependrà del que passi la setmana vinent, perquè sigui una cosa o una altra en l'última jornada. Dependrà del que faci el Real Madrid. Juga dijous a la pista del Maccabi. Si el Madrid guanya a Israel, el Barça serà tercer. Si el Madrid perd a Israel, el Barça tindrà l'opció de ser segon si guanya l'última jornada divendres al València, al Palau Blaugrana.
Aquest és el titular. El Barça serà o segon o tercer i està a expenses del que faci el Real Madrid. Més enllà de fer la feina també al Barça en aquesta última jornada. Queda ja només una jornada perquè acabi aquesta fase regular.
Això ens obre també el ventall de possibilitats d'intentar saber què pot passar per sota en el cas de que el Barça sigui segon, quins rivals li poden tocar.
Clar.
En el cas de que sigui tercer, quins rivals li poden tocar. Veus tots aquests fulls? Doncs me'n vaig a fer de braç a la redacció.
Després m'expliques. Fins ara, Mundet.
Fins ara.
Se'n va el Mundet a fer números. I fora d'això, alguns resultats més destacats, com per exemple la victòria del Barça d'handbol 45-34 davant el Benidorm, el dia en què s'ha celebrat al Palau la 30a Lliga Blaugrana. Tenim un català a les semifinals de Lliga Europea masculina de l'hoquei herba. És l'Atlètic Terrassa, ha superat els shootouts al Gantua belga i jugarà per un lloc a la final davant el Colònia. A la volta ciclista al País Basc, el colombià Higuita ha guanyat la 5a etapa amb inici final a Morevieta. Vingegaard segueix líder a 13 segons de Mikel Landa. I Albert Ferran, tenim en marxa la segona jornada del primer major de golf de la temporada, el Masters d'Augusta. Hi ha hagut un ensurt important.
Sí, de fet, et diria que no està en marxa, perquè jo crec que s'ajornarà la jornada,
d'acord.
Perquè, com deies, han caigut dos arbres. De fet, informacions, he llegit que dos arbres, tres arbres, a prop de, del forat 17. I vaja, és que si, si mireu les xarxes socials, trobareu aquest vídeo dels arbres caient degut al, al fort vent.
Sí, sí.
Que bé, hi ha hagut uns moments de, no sé si de pànic o de no tenir cap mena d'informació, si hi havia hagut algun, algun ferit. Hem estat molts minuts, mitja hora, que no sabíem, no teníem cap tipus d'informació, i sembla que les primeres que ens arriben és que no hi ha ferits, i gairebé és un miracle, perquè els arbres cauen molt ràpid on hi ha gent, i veus aquestes persones com corren per evitar l'impacte, i la millor notícia, evidentment, és que no hi ha ferits, i no crec, evidentment, amb el vent i també pluja que està caient a Augusta, doncs que reprengui la jornada, que segurament serà ja fins demà, que es completi aquesta segona, segon dia del Masters d'Augusta, amb John Rahm, que estava fent una bona volta a l'equador de la segona jornada. Havia acumulat un menys 2, per tant un menys 9, situant-se segon a la classificació a 3 cops de Koepka, el nord-americà, que és el líder. Però John Rahm també responent en aquesta segona jornada. Estarem pendents, evidentment, sí, de tota la informació que ens arribi des d'Augusta, però fa la sensació, i és el més coherent, que aquesta segona jornada no s'acabi fins, fins demà.
Les imatges són realment impactants, si les podeu veure per xarxes com cauen aquests arbres. Vaja, ha estat un miracle que no hi hagi hagut un disgust, perquè són arbres molt grans, molt alts, que acaben caient amb molta força, amb molt impacte. Per tant, evidentment, el que celebrem és això, i després tota la resta de qüestió esportiva ja l'anirem analitzant en els últims dies. Fins ara, Albert.
Fins ara.
11 minuts per sobre de les 11 de la nit. Miquel, alguna novetat en futbol internacional?
Sí, estàvem pendent d'un resultat que s'ha acabat confirmant i que té conseqüències positives. És la victòria del Burnley al camp del Middlesbrough per 1-2. Això vol dir que el Burnley, de Vincent Kompany, sí, aquell exjugador de Manchester City, per exemple, internacional belga, etc, etc, torna a la Premier. Amb aquesta victòria queden 6 jornades.
Carai!
Sí, sí, queden 6 jornades, van baixar la temporada passada, es va fer càrrec després de l'època Sean Dyche, Kompany de la banqueta, i 6 jornades abans d'acabar el campionat, tornen a la Premier. Per tant, el Burnley és un dels 3 que ascendiran, vaja, ja ascendit matemàticament, 6 jornades abans d'acabar la Lliga, a la Premier, l'equip de Vincent Kompany.
Qui?
Vincent Kompany, el jugador belga per la resta de mortals, Vincent Kompany.
Com li dius tu, Camí? Hola, Camí, bona nit.
Bona nit.
Com li dius?
Em posa molt nerviós, eh?
Com li dius?
Vicente, no?
Vicente...
Companyia.
Companyia.
Vincent Kompany, que per cert és un dels que diuen que pot sonar, i això en My Way ho podrà confirmar, com a alumnes avantatjats de Guardiola, així com ho és Arteta, per exemple. Kompany fa poc que ha deixat el futbol en actiu, i la gran primera experiència que té com a tècnic, que és aquesta, un equip que era, per qui no el tingui controlat, el paleolític aplicat al futbol, ara resulta que és un equip modern, vistós, que ve de gust de veure, i que 6 jornades abans d'acabar la segona divisió anglesa torna a trepitjar la Premier.
Caldrà estar pendents també de Vincent.
Vincent.
Gràcies, Miquel. Fins ara.
Kompany.
Divendres Sant, companyia, us estem fent del 2023 a la vigília d'un retorn molt esperat. El de Luis García a Cornellà al Prat. El de Luis García a l'Espanyol.
Amb Dani Aguilar.
Esta semana ha sido importante también que la gente sintiera que nos acercamos a ellos. Yo soy una persona totalmente cercana, normal, y que trata de darle normalidad absolutamente a todo, y creo que, como dije el primer día, todos los clubs necesitan de su gente. El Español lo necesita mucho más, es decir, necesita estar más cerca de su gente que ningún club. Y vamos a ir haciendo cosas, iniciativas para poder acercarnos a ellos, porque para nosotros es muy, muy necesario. Iremos variando a lo largo de los partidos, sobre todo en función a lo que nos interesa a nosotros, no en función al rival. No vais a ver que mis equipos siempre juegan de una manera en cuanto a estructura, porque creo que al final eso es mentira, porque la estructura queda muy bien para verla en la tele, en el once inicial, pero después los jugadores deben moverse, deben interpretar, deben saber cuáles son los espacios a ocupar y relacionarse entre ellos en función del balón y del rival. Uno trabaja para mejorar, para intentar llegar al máximo nivel, y ahora hay que disfrutarlo, y sobre todo tengo muchas ganas de disfrutar de los jugadores, del ambiente, del entorno,
y ver a los jugadores felices porque están con una predisposición, unas ganas de aprender tremendas. El equipo mentalmente es un equipo muy fuerte, es un equipo muy fuerte. Está claro que cuando las cosas no van saliendo, sobre todo los resultados no van saliendo, pues te mina esa fortaleza mental. Pero en ningún caso, y de hecho cuando estaba en Madrid y veía al equipo y a veces iba por debajo en el marcador, lo insistía hasta el final de conseguir meterse en el partido, de conseguir remontarlo, y eso es muy importante. Sinceramente creo que es un equipo mentalmente preparado para la situación en la que estamos.
Aquest és el nou entrenador de l'Espanyol, Luis García, i en la seva primera roda de premsa un partit, en un moment crític per a l'equip perico, en què el triat per aixecar-lo és ell, demà a 4:15, debut a Cornellà al Prat, amb avui, Joan Camí, la primera llista de convocats.
Sí, de 23 jugadors, sense Brian Olivan, que està lesionat, ni Sergi Gómez, sancionat, veure la targeta vermella la setmana passada al camp del Girona. Adrià Pedrosa, tot i que ha tornat a exercitar-se amb el grup, segueix fora de la convocatòria, per tant, més enllà d'aquestes baixes, Luis García té tota la resta de la plantilla disponible.
Ahir vam escoltar el tècnic de l'Espanyol, avui el seu rival a la banqueta, Ernesto Valverde, entrenador de l'Atlètic Club, que precisament va entrenar Luis García.
Sí, Valverde, que no podrà comptar ni amb Íñigo Leque i Joan Morcillo, lesionats. El tècnic Bas ha parlat, com deies, avui, de l'Espanyol.
Sabemos que vamos a enfrentarnos a un rival que está en un momento de necesidad, que ha cambiado el entrenador, y nosotros tenemos que dar una buena medida, un poco en la línea en la que estamos mostrando. Y eso no tiene que bajar. Y yo creo que va a ser así, porque el equipo está bien.
Y también ha parlat, evidentment, d'un Luis García, que coneix molt bé.
Como jugador no daba nunca un balón por perdido, siempre estaba peleando desde el principio hasta el final. Jugador técnico, un jugador que de nivel, y supongo que ahora mismo todo ese coraje que él tenía lo intentará inculcar a su equipo. Es verdad que tenemos pocas referencias como entrenador, sabemos que estaba entrenando al Madrid C. Alguna cuestión puede cambiar, pero supongo que será algo parecido. Entonces, no es que podamos preparar desde el punto de vista táctico muchas cosas, salvo fijarnos en lo anterior y fijarnos en partidos determinados que han hecho ellos y ver mañana qué es lo que ocurre.
Valverde també ha confessat que aquesta setmana no s'han enviat cap missatge amb Luis García, tot i mantenir una gran relació.
Doncs bé, com dèiem, el de demà serà un retrobament amb una intrahistòria que avui volem recuperar. Luis García va vestir durant 6 temporades la samarreta de l'Espanyol. En dues d'elles, el seu entrenador era Ernesto Valverde. I diguem que el seu inici no va ser precisament un camí de roses. Marxem a l'inici d'aquesta relació, la primera temporada que comparteixen vestidor, 2006-2007, concretament, Joan, el 2 d'octubre del 2006.
Després de 5 jornades, l'Espanyol sumava una victòria, un empat i una derrota, era 15è amb 4 punts. Luis García va fer aquestes declaracions després d'un Osasuna 0, Espanyol 0.
Muchas veces cuando las piernas no te van, después el fútbol tampoco lo puedes desarrollar porque no te van las piernas. No me encuentro bien físicamente, o sea, con la chispa que me encontraba en otros momentos, ¿no? No lo sé, yo quizás sea un problema mío, no, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por los demás compañeros.
Apel·lava Luis García, aquesta preparació física. Marxem a l'endemà, 3 d'octubre del 2006.
És en plena aturada de seleccions, l'endemà de les paraules de Luis García, Ernesto Valverde respon amb contundència.
Lo podía tomar de tres maneras, ¿no? La primera sería un poco si es una apreciación personal de su forma física. La segunda, si esa apreciación tiene algo que ver con el momento de forma en el que está él. Pensar en que el preparador físico tenga algo que ver en eso, pues me parece que sería tirar balones fuera. Y en tercer lugar, cabría preguntarse si Luis cree que puede estar capacitado para jugar un miércoles, o sea, un jueves y un domingo. Yo creo que sí. Pero si no lo está, es un jugador que acaba de renovar hasta el 2012. Yo creo que habría que tenerlo en cuenta. Pero como soy bien pensado, pienso en la primera. Creo que es una apreciación personal. El problema de las declaraciones, incido en ellos un poco, es el por qué las hace. Y el por qué las hace, y yo creo que todos sois inteligentes, es un poco el problema que tenemos en el Espanyol. Uno de los problemas.
Les conseqüències, el deixa fora d'un amistós que havien de jugar contra el Saint Etienne.
I marxem a l'endemà, 4 d'octubre del 2006.
Parla el director esportiu del club, Paco Herrera.
En casi todos los equipos hay siempre dos, tres jugadores que tienen jerarquía, que son líderes, pero líderes para resolver problemas, para solucionar cuestiones, para hacer que un equipo camine.
Paco Herrera també ha fet un anàlisi de tot el que ha passat en aquests últims dies i ha assegurat que el primer error és el de Luis García en fer pública una qüestió interna de vestidor.
Para mí la solución está siempre en el terreno del juego. Creo que, por lo menos, yo creo que hay que expresarlo así. Cuando hay un problema, todo lo que se habla hacia afuera son excusas. Hay que hablar en el campo.
Després de l'aturada, l'Espanyol empata contra Villarreal fora, Racing a casa, Llevant fora i València a casa. A més de l'amistós, Valverde el deixa fora de la convocatòria contra el Villarreal. És titular contra el Racing i Llevant i suplent contra el València. L'Espanyol continua 15è amb 8 punts, a 4 del descens i cau eliminat a 700 de la Copa pel Rayo, 0-1. Arriba el partit contra la Reial Societat de la desena jornada amb Valverde discutit. Mundo Deportivo, de fet, titula la crònica Valverde en el alero. En aquell partit, l'Espanyol comença perdent contra la Reial Societat, fins que un jugador salva el cap de Valverde.
Riera, ve Luis García de Sampa, Iván de la Peña d'Esparó, Iván de la Peña fa la passada per Luis García, no hi ha fora de joc, pot arribar el gol, 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 gol.
Luis García i Valverde van resoldre els seus problemes i l'Asturià va ser titular indiscutible fins a final de temporada, 36 partits de Lliga, 29 titularitats. L'Espanyol juga aquella temporada i perd la final de la UEFA contra el Sevilla a Glasgow amb un desolat Luis García a la zona mixta.
Jordi, aquí amb Luis García, que està parlant, això sí, amb llàgrimes als ulls.
La verdad es que lo único que se le puede decir a la afición es que es la gracia, ¿no? Creo que la afición se ha portado de una manera increíble. Yo creo que una afición como la del Español, tan sufridora, tan al lado de los jugadores en los momentos malos. Y la verdad es que ahora es un momento malo y nosotros sí que estamos muy, muy orgullosos de llevar la camiseta del Español en el pecho. Eso te lo paso.
Sí, intentar repetirlo y llevar...
A la Lliga, l'Espanyol va acabar 11è amb 49 punts. Luis García va ser el segon màxim golejador a la Lliga amb 10 gols, només per darrere de Tamudo, amb 15.
Doncs aquesta és la intrahistòria de dos homes que es veuen demà. I qui va ser segon entrenador de l'Espanyol aquelles dues temporades, i de fet coneix perfectament tots dos noms, és un entrenador català que ara mateix és al Qatar, i és el Tintín Márquez, 21 minuts per sobre de les 11. Tintín Márquez, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Atenent-nos en directe des de Qatar. És mitjanit passada allà, si no m'equivoco. Quina hora és a Qatar ara?
Les 12 i quart, però bueno, fa una estona que he arribat de l'entreno.
Val, 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 molt bé, molt bé. El tenim a l'Alguacrac, el Tintín, des del 2018. Ja assegudíssima a la vida catariana i aquest club, no, imagino?
Pues sí, la veritat que vam entrar aquí el 2018 amb un projecte, amb un equip que estava malament, que estava per anar a segona divisió, i bueno, he tingut la sort d'en 5 anys pues fotre l'equip a dalt. Ja hem fet, l'any passat vam fer tercers, jugarem la Champions, aquest any en quarts, quint. I, bueno, hem fet un projecte i bueno, està sortint bé i bueno, esperarem a veure on anem. Aquest any queden 4 partits encara per arribar als 4 primers i ho veurem, a veure.
Ara pregunto per això que estàvem escoltant, aquell episodi entre Luis García i Valverde, que tu el recordes segur perfectament, que hi eres allà. Però, clar, tu et vas enfrontar a Xavi Hernández.
Allà, sí, a l'alçat, sí.
A l'alçat, sí, val. Val.
Sí, hem estat 2 anys, sí, amb el Xavi, sí.
Tenint en compte el que estàs veient, tot el que està passant al Barça, que segur que ho tens fresc i estàs connectat, què et sembla la feina que està fent Xavi al Barça?
Bé, em sembla bé. Ha tingut que fer un canvi important dintre de la plantilla, amb els problemes que té el Barça, de tot. Llavors penso que bueno, l'altre dia amb el Madrid a la Copa vam fotre una estreballada, però bueno, penso que la Lliga està molt bé, estan fora d'Europa, però bueno, és sempre el mateix. És un projecte, confiem en el Xavi, i bueno, segurament arribant els resultats.
Els resultats ja estan arribant, sobretot a la Lliga, el joc ja potser és una altra cosa, però vaja, en qualsevol cas, és el que comenta el Tintín Márquez, paciència també amb aquest projecte del Barça. Ara escoltàvem aquest episodi del 2006 entre Luis García i Valverde, tu el recordes?
La veritat és que no.
No? Ah!
La veritat és que no. No me'n recordo molt bé, no... He escoltat el que heu postat vosaltres,
sí.
Però bueno, és que podria ser, perquè el Luis era molt competitiu, i bueno, pues a lo millor en aquell moment no es trobava molt bé, I, bueno, però són coses que al futbol, al final les coses, mira, després va jugar tots els partits, va fer dues temporades, però jo ja venia d'abans, perquè ja estàvem amb l'Otina del Camp també, i ja teníem el Lluís abans, o sigui, són coses de futbol, que, però després al final tot s'arregla, cap problema.
Deies que era molt competitiu, tu ja li veies fusta d'entrenador?
No, en aquell moment no, en aquell moment no, o sigui, en aquell moment... O sigui, el Lluís era una persona que era molt competitiva, era molt exigent en si mateix i a vegades era una mica tocapilotes amb el tema d'entrenos perquè fotíem algun exercici i li donava la volta sempre, saps? Però sí que ho veia. El que no pensava és que volia dedicar-se a això d'entrenar, no? Ja després, quan el vaig tenir a Bèlgica, ja em va dir que li agradava molt i que volia continuar el tema de futbol amb ser entrenador.
M'ha agradat això, donar-li la volta als entrenaments. Era una miqueta primmirat, no? No? Potser això ho hauríem de fer així, això hauríem de ser d'aquests una miqueta pesadets,
no,
en aquest sentit.
No, d'opinar. No, això no. Però de trobar-li a l'exercici que fotia, trobar-li la volta.
Sí,
és que vull dir.
Sí.
O sigui, posava en una posició i es complicava el tema.
Ja.
Però bueno, això és que ho veia, no? Perquè clar, hi ha jugadors que fan l'exercici i s'acaba, pam, pam, però... I un altre li donen la volta, però no és que digués...
Ja.
Aquest exercici no val per res, o no.
És el que necessita l'Espanyol?
Bueno, jo penso que sí. Ara mateix el que necessitem és unitat, una persona amb carisma dintre de l'afició, de principi, després està el futbol i està el treball i està tot, però jo crec que amb els tumbos que estan donant, jo penso que és la persona ideal, però ja ho he dit diverses vegades, tenim que confiar, donar-li temps, perquè és un tio molt preparat, un tio que veu el futbol i fer un projecte amb ell, passi el que passi.
Hola, Tintín, què tal? Soc el Joan Camí, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu coneixes bé el Lluís. Tenint en compte la situació de l'Espanyol, el context actual, queden 11 jornades, l'Espanyol necessita guanyar, ve d'una dinàmica força dolenta, la plantilla és la que és, i Lluís, evidentment, doncs no la pot canviar. Tens la sensació, creus que demà, en el primer partit, ja es començaran a veure coses del que ell vol proposar, ja des de l'inici?
Bueno, han sigut molt pocs dies, però segur que donaran les pinceles de la idea que té, de la idea que vol instaurar a l'equip. És molt aviat perquè no hi ha temps. Té que simplificar ara, però bueno, imagino que sí.
Té poder de convicció? Et dona aquesta sensació, el Lluís?
Sí, la té, sí. Sí, té carisma, té... Aquesta personalitat no es treballa, ja ho té, de jugador ja la tenia. Mm. És una persona amb carisma, és una persona que transmiteix, sí.
I, clar, per tota aquella gent, perquè n'hi ha molta, i jo ho puc entendre, certament, que pot arribar a dubtar perquè no té experiència, potser sí que en té, perquè al final no deixa de ser un exjugador doncs, que ha viscut situacions similars, potser des de l'altre costat, perquè no ha estat entrenador, però que coneix la casa i, evidentment, ha passat per moments durs.
Bueno, però... que el futbol, l'experiència, a l'Espanyol porta en 7 anys 9 entrenadors, tots, quasi tots, amb experiència. I anem canviant, Escolta'm, saps, tens il·lusió, treballes, prepares les coses, tens una idea, llavors tenim que continuar. No es pot canviar cada 2x3. Llavors, que no té experiència, bueno, i però si en sap i treballa i estudia els rivals i vol fer coses... L'experiència moltes vegades és estar... Si no, entrenarien tothom en 100 anys. Clar, alguna vegada es té que donar el pas. Amb gent jove... Mira, de la promoció que estava ell, el Xavi Alonso, estan tots treballant a primera divisió i no tenen experiència.
Sí.
I tots estan fent-ho bé.
Sí, absolutament. Tant de bo que li vagi bé a Lluís García, evidentment. I acabo amb l'última. Pel que comentaves també de la gestió... Et sembla estrany el moment en què s'ha decidit això o com ho ha gestionat el club i cap la deriva que està agafant ara mateix el club?
Mira, això del Lluís ja ve d'abans, ja quan va plegar volia entrar a l'Espanyol, encara que sigui el juvenil B, però no sé qui va ser el que no va voler, i després de 3 anys l'agafen pel primer equip. Mm. Bueno, però el futbol a vegades té aquestes coses, no?
Sí, sí.
I a vegades, pues, bueno, ara li ha arribat el moment i bueno, i endavant.
I endavant, i tant de bo que sigui per bo amb Luis García, qui el coneix perfectament, va ser entrenador seu, també el cas Eupen és el Tintín Márquez. Tintín, sort a Qatar, que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, moltes
bona
gràcies.
Bona nit, gràcies al Tintín Márquez per atendre'ns en directe, 11:45. Hola, Juan Irigoyen, què tal, bona nit.
Què tal, bona nit.
Bon divendres sant, no? Divendres sant, sí.
Gràcies, igualment.
Val. No, no ets... Hola, Pablo Llús, bona nit.
Bona nit.
I hola, Marc Marvà, bona nit. No ets de celebrar aquestes coses o...
És el más santo a la mesa.
Vale. Sí, exacte.
Eso es verdad. Sí. Debe ser lo primero cierto que dice este hombre.
És veritat, sí. Ara us preguntaré per això que estàvem parlant. Abans, com que és Setmana Santa i és Setmana d'Alegries, tenim un regal per demà.
A veure.
Una entrada doble per aquest Espanyol Athletic Club. Mm. A la aparador del Tudiràs, el primer que truqui al 902-47-700, 902-47-700 s'endurà aquesta entrada doble per demà a l'Espanyol Athletic Club.
Podemos hablar con el oyente que llama, ¿no?
No, i menys tu, evidentment no.
Però mira, preguntar-le coses.
Ja està, el Joan, ja li ha agafat el...
Si és de Luis García, ¿no?
No, exacte. Para ver si merece llevarse las entradas.
Què vol dir si mereix o no mereix?
I no sé, hay que... una pregunta.
Ah, oh, això estaria bé, encertar una pregunta. Saps bueno. Què passa? Que si el féssim entrar, jo crec que no parlaríem de res més i no s'acabaria això i seria tot una mica pesat.
O preguntar-li algo del Polvayú, si sabe algo del Polvayú. Si
leixo... Molt bé.
¿Cuándo levanta? ¿Cuándo levanta?
No, si leixo l'últim artículo del Polvayú... No, el Pol no levanta nada.
Dos pintes.
Sí, exacte.
Dos pintes en la barra.
Tindrem temps avui de parlar de pintes, no patiu.
No, potser no.
Ja, ja ho imagino. Abans, però, del que estàvem parlant ara, de Luis García, de... Sí, jo, per mi, ho segueixo dient. Em sembla genial que un entrenador com Luis García torni a l'Espanyol. Em sembla estrany la gestió post-aturada. Això es podria haver fet abans de l'aturada.
Sí, i també Luis García jo crec que fa anys que hauria d'haver entrat a l'Espanyol. Sí. Ha tingut opcions en el juvenil, ha tingut opcions en el filial... I ell sempre ho deia, quan tu parlaves amb ella et deia, es que a mi nadie del español me ha llamado. Quan tu li deies, però Luis, ¿qué haces en la edad? A mi no estàs en l'espanyol.
A més, deia, vull dir, ni que sigui en el futbol base de l'espanyol.
Totalment. Sí, I ella et responia això sempre. I a mi em deixava al·lucinat, sense conèixer la idiosincràsia de l'espanyol i el per què no s'havia fet aquest pas. Mm. I em fa molta il·lusió personal, per la relació que tenim, de veure-la allà davant, per com he vist jugar els seus equips en el futbol del juvenil de l'Adam, com els ha fet créixer, però clar, el repte ara no és un futbol base, el repte és futbol professional, i tinc el dubte de veure, jo l'he vist jugar sobretot amb l'Adam, sí. Aquest any amb el Madrid l'he vist un partit només, però... És a dir, és un estil molt clar el seu, un futbol molt ofensiu, amb pilota... És un estil que no sé si serà capaç d'implementar amb els equips jugadors que té i el poc temps que té.
Deixa'm dir, durant l'última setmana, parlant amb algun amic en comú que teníem, que és director esportiu o forma part de la direcció esportiva d'un club de primera ref, si no m'equivoco, o de segona ref, em va dir que l'estiu passat van parlar amb Luis García una mica, per veure si hi havia opció d'entrar al seu projecte. Em va dir que els hi va encantar, que la reunió va durar una hora, i que li van dir, ostres, què podem fer per intentar que vinguis al projecte? I Luis García els va dir, escolta, que ho tinc bastant avançat amb el Madrid C, estava clar. Buscant aquest pas per fer un pas més enllà de l'Adam, i no sé si podrà ser, però la confessió, i evidentment, jo crec que m'ho ha dit amb sinceritat i fora de tot el judici de cara va cap al primer equip de l'Espanyol i tot, però em va dir que li va encantar, que per filosofia, per com veia el futbol, per com planificava, és a dir, que si d'alguna manera això pot reforçar doncs, una mica els pensaments de la gent de l'Espanyol, Joan Camí, no sé com ho veia.
Jo crec que el Joan Camí el tenim reforçadíssim ja, sí, des del principi.
A mi em sembla un geni, sincerament.
Carai.
Em sembla un geni.
Un genio.
Déu-n'hi-do.
Em sembla un geni. Jo l'he seguit...
Digue això, al costat de Juan Irigoyen, és tan perillós.
Les celles de Juan Irigoyen.
Hola, Marta Ramon, bona nit.
Bona nit. Sí.
Un genio, dijo.
Sí.
La mierda. O está muy
bien. Escolta un moment. No t'agrada que mulli d'aquesta manera?
No, me parece temerario. Pero ¿quién es un genio, entonces?
Luis García.
¿Y quién más? ¿Guardiola qué es?
Guardiola.
¿Klopp qué es?
També, també, però no...
Mourinho, què és?
No els estic a...
Són
no
diversos no... estaments, no?, de sí, genis. Hi ha, hi ha una classificació.
Genio A, genio A, genio B, genio C, genio D, genio Z...
Però en la Superliga de genios està o no?
Hi ha lligues.
Encara no entenc per què el convideu amb aquest home.
Jo tampoc. I fa dos anys que està aquí.
Qualquer cosa et deixi.
Segueix jugant amb la teva exposició.
Doncs si no és un geni, és molt bon entrenador.
Molt bé.
I ho serà encara més. No, ara...
¿Estás hablando con el corazón o estás hablando...?
Parlant seriosament... És que no em deixes acabar. Si em deixessis acabar, t'ho explicaria.
A la mierda.
Ha sonat molt malament.
Sonó
no soc així, no soc així, no soc així. Ho saps.
A mi m'ha agradat, però...
Sí,
no, és que no em sento bé, no em sento bé.
Acaba, sisplau, el teu raonament.
A veure, no, jo he seguit el Luis a la DAM els 3 anys que ha estat. A més, conec a molta gent que ha treballat amb ell en el dia a dia. A mi m'ha encantat. És un entrenador que té una proposta molt atractiva.
A més, sí, per la gent que no sabia com juga a futbol, no té res a veure amb Diego Martínez.
No, res a veure amb Diego Martínez. I a més et diria que és un entrenador modern, en el sentit que no té una proposta rígida, inflexible, al contrari. De fet, és molt difícil, per exemple, relacionar-li un sistema de joc, perquè ell varia moltíssim. I el més important, un, millora molt el jugador, i dos, li dona moltíssima importància a l'entrenament. Evidentment, els entrenadors doncs, entrenen, però ell li dona moltíssima importància.
El que deia ara Tintín Márquez m'ha semblat significatiu, de dir, hòstia, que en girava. Vull dir, aquest exercici per aquí, però no. Doncs un tio que ja s'hi concentrava des de llavors.
És a dir, la preparació durant la setmana, la preparació del partit, com detecta les debilitats del rival, i després la intervenció que té en els partits, que per mi això és una cosa que pocs entrenadors tenen,
aquesta
intervenció, i que pugui canviar el partit des de la banqueta. Dit això, el context no té res a veure amb el estat fins ara.
Con lo que acabo de decir, es un genio. Ya me convenciste, es un genio. O sea, ya está, no necesito más nada.
I el més important és que no té una plantilla que amb perfils, o la gran majoria de perfils, no s'adapten a la seva idea. Ara, jo tinc la sensació que ja a partir de demà començarem a veure petits matisos, però bé, paciència, jo crec que necessita una cosa que ara mateix no té, que és temps. L'Espanyol ha de guanyar sí o sí, i evidentment, doncs, si guanya serà més fàcil poder preparar les setmanes, però tinc la sensació que és un entrenador que farà carrera. No sé si a l'Espanyol, no sé si a quin equip, però crec que s'hi dedicarà
pregunta,
i arribarà lluny.
Tengo una pregunta para todos, no para vos. O sea, no te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal. O sea, que yo te quiero, no te dejes... No te, nunca te haría...
No maquillis.
Lo que me acaba de hacer a mí, que me dolió mucho.
Vale.
En el momento que está el Espanyol hoy, necesito ese perfil, porque por lo que me estás contando parece más un entrenador...
De proyecto,
hasta si se va al descenso...
Totalmente.
Voy a poner ejemplo de alguien que queremos todos, ya que no es algo malo, que un Javier Aguirre.
Un Mendilibar.
O sea, ahora necesitas un tipo, un salvavida, que sume punto como loco.
Pero otra cosa es si Luis García pot adaptar-se.
No un filòsof, o un geni.
No, aquesta
diria,
figura.
Com ho diria Cami.
No, això, però
recordaràs, m'ho recordaràs.
Sí.
És que és un entrenador que s'adapta. És a dir, no és un radical de l'estil que vindrà aquí i dirà no, s'ha de jugar d'aquesta manera des del dia 1, independentment de la situació. Evidentment, ja ho ha dit Tintín Márquez, ell simplificarà el seu model de joc i l'anirà introduint a poc a poc. A més, és que tampoc tenen jugadors ni el temps necessari com per posar-ho en pràctica. I després hi ha aquest factor anímic, que és una persona doncs, que l'altre dia que van obrir les portes de l'entrenament, 1.000 persones cantant el seu nom, les xarxes socials, demà hi haurà 27-28.000 persones a l'estadi, que això crec que sí que és el que necessita l'Espanyol.
En un club en què la vinculació de l'afició i la vinculació emocional és tan important, tots ho són, però en l'Espanyol és tan important, el fet de només girar, no una qüestió futbolística, però la primera victòria ja la té, que és que en un moment dramàtic, en un moment en què tothom està fotent pestes per tot arreu, per dir-ho suaument, obres l'entrenament i tens 1.000 persones que estan allà animant. I això, com a mínim, ja ho tens.
Però con Darder i Denis Suárez no et pots animar-te a jugar bé al futbol?
I com Balamé.
Sí, totalment.
Que pot jugar molt millor del que estava jugant ara l'Espanyol. Sí, i això és una qüestió també d'atreviment de l'entrenador.
Sortir des de darrere amb els centrals que tens, potser...
Ara. Evidentment, demà i els pròxims partits tornarem a veure un Espanyol per moments que juga malament, que té por, que no s'atreveix, que concedeix,
clar,
que comet errades.
No és de la nit al dia, això.
Evidentment.
Sí.
És un geni, sí, però també això.
O sigui, la pregunta del Juan, jo crec que és pertinent a nivell futbolístic, però a nivell social o a nivell anímic sí que és el millor que pugui arribar, no?
Sí, llavors, això t'ho dona.
Aquesta, jo crec que podia ser un dubte, això, si futbolísticament...
A Pochettino lo tantearon, no?
T'ho pot donar o no?
Home, doncs...
Home, és que la, el que deu cobrar Pochettino ara mateix.
No, però si quiere el club,
no...
si quiere el
sí,
club...
Sí, però crec que ja està...
No, no, están pidiendo a Messi que venga gratis.
Sí.
Que tiene que dejar de cobrar 470 millones en Arabia. Exacte. Para jugar gratis.
20 minuts i la mitjanit. Demà, un quart de cinc. Espanyol, Atlètic Club. Demà a la nit en parlarem. No t'acomiado perquè pots quedar tot el que vulguis, Joan. Després de que hagin passat 48 hores del 0-4,
sí,
al clàssic, abans de la publicitat, us ha canviat alguna cosa la percepció de la situació en aquestes 48 hores?
No, a mi personalment no.
No?
No, no, no. És a dir, jo després de guanyar 3 cops al Madrid pensava que era un equip que li faltava talent. El 0-4 ho evidencia. Bé, i d'alguna manera veurem què passa a l'estiu, però reforça els que volen fer canvis a l'estiu, els que volen afegir jugadors a aquesta, amb aquest equip.
Mm.
¿Cuántas veces habíamos hablado con o sin Paul Bayus en esta tertulia de que la plantilla era justa y de que estaba mal pensada? Se te cae Pedri, Marta, vos dijiste eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Se te cayó Pedri el año pasado.
Y lo dijiste tú también, lo escribiste.
No, sí, pero yo me fijo mucho en lo que hacemos.
En lo que haces vos también.
Y este año se te cae Pedri, se cae Dembélé, no tenés respuestas y tenés a Vinicius diciendo una verdad como un temple.
Sobre Ferran Torres, ¿no?
Saps què he pensat?
Qué cabroncete que eres,
¿eh? Saps què va ser el primer que vaig pensar?
Un genio.
El primer...
Tira publica.
El primer que vaig pensar... Ara mateix la tiraré, perquè si no... El primer que vaig pensar, quan vaig veure aquelles imatges, vaig dir no. No el divendres. Veuràs ara com vindrà l'altre. 30 segons, Marc, i anem a publi.
Jo crec que és aquelles frases que diuen els entrenadors, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos, doncs al revés. Jo crec que ni amb el 0-1 el Barça va fer-ho tan bé, o els elogis sobre el 0-1, o els no elogis. Jo recordo aquí venir a fer conya per estar contents, per haver
sí,
guanyat
competit
amb aquell 0-1,
bueno,
perquè
sí, exacte,
el Barça havia competit.
Sí, sí.
I després del 0-4 crec que tampoc és un Barça desastrós, vull dir.
19 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa, perquè això és una cosa que porta debat, i ara seguim amb aquests 3 genis. 4, 5 genis, tots són genis. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC ho presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja. 10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
88.420. 88420.
Sèrie...
23023.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Música.
RAC1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les principals fonts per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
La mitjanit, avui divendres sant, divendres 7 d'abril del 2020. Molt poca gent per Barcelona, molt poca gent. No us ha fet aquest efecte?
Para, comiste pescado, ¿no?
Per què?
No comiste carne.
¿Com?
No sé.
No, aquesta relació no l'he vist.
Ah, ustedes son, no tienen nombre, lo que son. Están diciendo feliz viernes santo. Sí, que hoy no se come carne.
Ah, val. No tinc aquesta formació religiosa, ho sento.
No he menjat carn. He menjat pizza per dinar i era mig vegetal, la pizza.
Sí, sí. Que... Tu has menjat carn?
No.
Ah, val. No, a veure, evidentment, l'últim que farem... Creu-me que si ja tinc pocs problemes els divendres, l'últim que faré és posar-me a parlar de religió. O sigui, només faltaria això.
Què problema teniu, boludo?
No, cap, per posar-me així una miqueta víctima.
Però jo no sabia que tu eres religió.
No, però esa cosa que se respeten.
Clar, que té a veure respectant en això.
Jo, respeto.
Val.
Por la duda.
Exacte.
A veure, no va ser cosa que hay cielo y me mandan para abajo.
Exacte.
Sí, veure, y me quedo sin polvo y luz.
Tanto tú como yo vamos a ir al mismo sitio.
A veure, com t'ho diria? Sant Pere no és que estigui ociós esperant-te, ni a tu ni al poc. Ja t'ho dic ara. No, és veritat, a veure. Ni a mi.
No, està esperando Luis García, que és un genio.
Vas a dir cada viernes, Luis García.
Tota la sort del món, Luis García, sobretot. A veure, estàvem parlant ja de les conseqüències. Ara, de seguida, la Marta ens ha portat un informe que jo crec que és molt revelador i significatiu de per què al Barça a vegades li costa tant marcar gols, tenint en compte l'èxit que ha tingut en els seus davanters post-Messi. Abans, però, ara que pràcticament... A veure, tothom té coll avall que la temporada, diguem-ne cap, entre cometes, ha acabat per al Barça. Ningú té dubtes de que això se li pugui complicar al Barça, no?
Que es pugui complicar la Lliga?
Sí.
No, però...
Val.
Home, seria un desastre. No.
Per això
no ha acabat, vull dir, queda molt.
Però s'ha de fer la feina. Sí, i el vestidor en són conscients, també.
Val.
Jo no la veig gens acabada. Vull dir, que has de guanyar tots els partits fins que guanyis la Lliga. Si jo... No sé...
Però seria un desastre. O sigui, estem tots d'acord que si ara el Barça comença a fer...
No. És a dir, que veig la Lliga... que el Barça la té ben encarada i per guanyar, sí, però no veig la temporada... El Dani, la pregunta ha sigut acabada.
Entén-me.
I no gens...
Tiene algo positivo para mí el Barça, que como no hay una gran competición, no hay ni Eurocopa ni Mundial, tenés la suerte que no se te va a borrar nadie. Que en otro contexto te podría decir, esto se te van a... Con la diferencia, pensando en un Mundial o Eurocopa, ¿viste? Se puede empezar a escaquear. Ahora para Xavi tiene más fácil engancharlos. Creo, quizás se borran igual, no lo sé.
Sí, però potser podríem fer comptes i dir, a veure, apretem i a falta de 4 partits, la guanyem i aleshores ja penso en la hipotètica final mundial, Eurocopa, no sé.
També la sensació que dones és que és un vestuari que vol celebrar un títol.
També és veritat.
Sí, que en té ganes i que quan arribi el moment... se li posarà bé amb aquest vestuari, aquest títol.
Que no és que estigui, no té panxa plena, precisament, aquest vestidor. Exacte. I en cas de que no hi hagi aquesta gran sorpresa, ja en tindrem temps de parlar-ne, però vosaltres considereu que serà una bona temporada?
Sí, tant, jo sí. Molt bona, de fet.
Molt bona.
Sí, clar, és a dir, és que jo crec que l'hem de mirar en context, no?, sempre. O sigui, no sóc capaç de veure només la temporada sola en el context de 22-23. No, veig el moment en el que es troba l'equip, en el que es troba el club, en el que arriba Xavi, i penso, aixecar aquesta lliga, o és a dir, aixecar la lliga de la temporada passada ja com arriba Xavi, l'acabes lluitant entre cometes, que fins i tot veure un moment que vas especular en sentir que la podies guanyar. I aquesta lliga, si l'acabes guanyant, jo crec que ho has fet amb una solvència com ho has fet, crec que és una molt bona temporada. Els asteriscos d'Europa, els asteriscos que crec que són asteriscos més competitius, i després entrem,
sí,
que no de per valorar la temporada si bona o dolenta, sota el meu punt de vista.
Jo no et diria que és una temporada excel·lent, una temporada bona, perquè guanyes una lliga que, com deia, és un títol que feia molta falta. També jo crec que evidencia com han baixat els estàndards del futbol espanyol, perquè que aquest Barça potencialment pugui fer els punts que pot fer, un altre any o una altra època això no passa, perquè veiem que a Europa doncs, no li arriba i que hi ha molta distància, i evidentment Europa és el gran punt pel qual no és molt bona aquesta temporada, perquè a Europa fas una cosa després de gastar-te una quantitat de diners
aquí i vaig.
Uns esforços.
Exacte.
Que ningú, jo dubto que algú s'ho esperés al club, que en allò que no passes de grups i que et fots la cleca que t'has fotut. Dit això, també es va entrar molt en el debat quan vam perdre contra el United, ostres, amb els diners que t'has gastat i tal. Quan jugues contra equips anglesos, comparacions de diners no en pots
fer. No.
Això per començar, perquè si el Barça s'ha gastat 160 milions aquest any, ara ho dic de memòria, no me'n recordo.
El Chelsea s'ho ha gastat amb un jugador i mig.
I el United se n'ha gastat, clar, 250.
Clar.
Llavors, aquí també hi ha un problema, que el Barça, des d'avui i en els pròxims 10 anys, a nivell de diners no es podrà comparar amb les grans potències. El
153 milions.
153 al Barça.
Sí, más los 60, més els variables. Més els variables. El amigo de Vinicius. Creo que dos cosas, y voy a tomar a partir de lo que dice Paul. Me parece que a nivel de resultados y a nivel del trabajo de Xavi, me parece que es una buena temporada. Pero lo que no me gusta de esta temporada, y me parece que es donde tiene que estar el foco de análisis, que tenía que ser una temporada de transición, de construcción hacia el futuro. Y ahí es donde me parece que esta temporada flojea, y flojea mucho. Porque vos estás construyendo, ¿a partir de quién? ¿De Lewandowski? ¿De un hipotético fichaje de Messi con 36 años? ¿De quién construís? ¿De Rafinha? ¿De Ferran Torres? ¿De Ansu Fati?
No, però jo he vist alguna cosa.
No, a partir... No, què?
Però jo l'altre dia també t'ho deia.
Eso ja estava.
Bueno, però han fet un pas... Jo crec que Frenkie de Jong i Araujo han fet una pas endavant en moltes coses.
Vos estàs hablando, sí, Frenkie de Jong dio un paso adelante, és un mérito del entrenador, que le encontró la posición. Pedri, Araujo... Pero me parece
Koundé.
Que...
Koundé.
¿No? Jo, en el que estaves dient...
Valde.
Jo Valde. En el que estàs dient, per mi hi ha una línia que...
Però això
que sí que es compleix, que és la línia defensiva.
Però això
en termes de línia defensiva, tens una proposta de futur espectacular.
Però jo hablé del entrenador. I jo, tio, para mí el entrenador, el trabajo del entrenador es bueno. Lo que vos estás hablando del proyecto de club.
Però el projecte...
Del projecte d'equip, ja de club ni quiero... Ni
bueno,
quiero,
però no un genio.
Perquè això ja això traeré...
Doncs Juan Tens, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Balde, Pedri, Gavi... Bueno, veig que no t'agrada molt, però deixa'm que jo el posi.
No, però dejame que te ponga. Recordem un buen partido de un central que tenía que ser contrastado porque pagaste 50 y pico millones por él.
Sí.
O sea, no era un experimento.
No.
No era que fichabas a Julián Álvarez.
No. Bueno. No, però això no eximeix que sigui una realitat.
Sí.
Val.
I què hizo?
Que no, però és a dir...
Hizo bueno. Recordem un partido bueno, gran partido de Koundé.
Qui, Koundé?
Home, no, però és a dir, però no et vull destacar a Koundé sol, perquè si vols llavors busco un gran partit que hagi fet cada jugador del...
Te lo encuentro. De los que nombraste antes de Araujo, de Frenkie de Jong, de Pedri, de Dembélé, lo encontramos.
Sí, Però llavors, el de Koundé et compta quan, per exemple, no has aconseguit cap gol en 16 clar, partits o 17? Clar. Jo crec que sí que fa, serveix. Si parlem d'equip, si parlem d'equip com a futur, jo crec que pots comptar amb un equip, que estem parlant de 8, 9 jugadors, si vols, jo fins i tot t'hauria inclòs a Rafinha, no com a un futur, però quan jo
com a complemento.
Sí, jo m'imagino a un Barça de transició que ha fet un pas endavant, jo sí que ho veig, amb Rafinha, amb Koundé, Ferran Torres, d'acord que d'aquesta equació no te'l subo, a mi, per exemple, però són més opinions, però sí que tinc la sensació que si ve Messi, que la setmana passada també ho defensava, o si tens a Lewandowski, crec que poden ser viatges paral·lels en els que tinguis Lewandowski, tinguis a Messi, tinguis a Busquets, fins i tot si vols o no renovar Alba, en el que crec que el projecte de futur existeix i està fonamentat amb errors de projectes de futur, que és no saber competir en dies importants, en moments claus de partit, com el dia de l'Inter, crec, com el dia del United, com l'altre dia del Madrid. Aquesta és la meva sensació, que crec que és complementari, segurament el que no, tu diguis amb el que jo pensi, però...
No, es que a mí no me parece que... A mí, o sea, te entiendo como decís, y hay jugadores que tienen mucho futuro, pero no me da la sensación de que se gastaron 200 millones en un futuro. Si querés, vamos a poner a Koundé nada más. Sí. Que, a ver, que lo fichamos nosotros a Koundé, ¿eh? Si a ver quién es el mejor central de la Liga Española, a ver, el del Sevilla, venga, para acá.
Totalmente.
¿Cuánto hay que pagar?
50 kilos.
Pum, toma,
Es a dir, que els diners que s'han gastat no s'han invertit en que el projecte sigui de futur.
Sí, també hi ha un punt.
Amb
també hi ha un
això
punt.
Sí que s'ha sigut
curtterminista per les urgències que té.
I que vos estàs en una situació en la que era preferible o ahorrar o invertir... Bueno, está bien, Paul, es mi opinión.
Sí. No té res dolent, no?
Vas a hacer así con la cabeza, la gente no lo ve.
No.
I s'enfada,
Farà tot el que vulgui, només faltaria. La cosa és que li dius tu, farà tot el que vulgui. Jo, com a editor d'aquest programa, li dono permís.
Jo el que deia és que també hi ha un punt de que per fer que Pedri, Gavi, Valde siguin millors, els has de posar en un context en el que puguin competir per guanyar la Lliga.
En què hi ha algú que faci 30 gols.
Sí.
Perquè
puguin... Encara que siguin, i llavors podem entrar en argument de si marca 30 gols contra l'Elche, contra... Contra l'Elche i contra equips de... més aviat de la part baixa de la taula, amb aquest debat podem entrar-hi. Però 30 gols els ha fet o els farà.
27 porta.
27, en porta, amb 7 assistències.
I en aquest context, doncs, has portat jugadors que els has de posar en aquests escenaris, doncs, a viure situacions que els faran créixer o que d'aquesta manera jo crec que és com s'entén tot el panorama. Perquè si no els proveixes d'aquest context, Pedris, Gavis, Valdés, d'aquí un, dos anys, diran què faig al Barça si aquí no puc guanyar res? Què estic fent aquí? Per què no me'n vaig al Manchester City o al Chelsea o al Liverpool?
Lo que se está construyendo a partir de entrenador es un equipo que va a jugar eso. Sí. O sea, no construís Roma en dos días.
Correcto.
Bueno, claro, y por ahí necesitas, no sé, al final, por ejemplo, voy a poner el Barça de Pep Guardiola. Cuando se no quiero caer en esto, por ser Pep Guardiola, pero quiero
una
decir...
Una comparación que te sale, ¿no?
No es una comparación.
De un genio, ¿no? Porque que venía a la cabeza.
De un genio, eso es verdad. Perdón, Camille.
Totalmente.
Yo cuando hablo de genio, te toque tocar a vos. Pero tenías una base. ¿Con qué complementó Pep esa plantilla que se venía curtiendo con Dani Alves? ¿Quién más llegó a esa plantilla? ¿El resto ya lo tenías?
Sí, però això... un cicle diferent...
Sí, jo he pensat molt en aquesta comparació, perquè diguem que Pep... Perdona, Juan, la 2008-2009 és una temporada absolutament apassionant d'analitzar, perquè la 2008-2009 que et fas és treure talent ja...
Ronaldinho, Deco...
Si vols, sí. Per treure't molt talent de sobre i incorporar... Quin talent incorpores al 2008-2009?
Martín Cáceres, Gerard Piqué,
Dani Alves... Però aquí hi ha una trampa, per mi, que és no comptes amb l'eclosió monumental del millor jugador de la història del futbol.
Bueno, una
I per mi...
Una mica ja sí, perquè ja es veu.
Sí, però saps allò de dir, bum!
Se suma el millor futbolista de la història amb un geni
totalment,
de la banqueta
totalment.
Que es llavors, troben i allò...
Perdona, Marc, llavors, l'altre dia, no sé on ho escoltava, mira, ho escoltava, si faré promoció, no passa res, a un podcast molt, molt xulo que es diu Hotel Jorge Juan, i feien entrevistant els companys de la Sotana, el Manel Vidal i l'Andreu Joanola, i deien, el Manel deia una cosa que a mi em sembla molt rellevant, que és, jo crec, a dia d'avui, que Xavi Hernández segurament, a dia d'avui, pel que ha demostrat, és molt d'hora encara, no està al nivell de genialitat tècnica d'entrenadors com Pep Guardiola. a dia d'avui. És molt d'hora. Potser... O Johan Cruyff. Potser d'aquí uns anys no ens donarà la raó. O potser d'aquí uns anys la projecció que sembla que ara té és més similar a la que podria
tenir Frank Rijkaard.
Frank Rijkaard, Luis Enrique. I Luis Enrique, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que estem parlant, eh? Però Luis Enrique potser és diferent.
Es que és molt injusto.
Sí.
Que és molt injusto.
Per això ja estic dient que de principi la comparació és injusta.
És que clar, Guardiola i Johan Cruyff són les dues pedres angulars filosòfiques
totalment,
i identitàries havia, futbolístiques
totalment,
d'aquest
però
club.
Però què havien dit de Xavi? Amb quin cartell va venir aquí Xavi? Que potser nosaltres som els primers que en tenim la culpa, eh? Sí. Però amb quin cartell ve Xavi?
Però és que també
és que
som unes màquines de generar expectatives
totalment.
Que, en fi, el pes
però
aquest...
ell és el primer que l'accepta, eh? Ell, quan arribes al primer que l'aixeta, diu, jo sé que això és el Barça.
Sí, sí, i també diu que les comparacions són odioses.
Clar, és que és impossible comparar Pedri i Gavi amb 18, 20 anys. És que jo crec que és molt important l'edat dels jugadors. Que parlaves de Messi, una eclosió increïble, però és que Xavi i Iniesta estan en, i Busquets estan en la millor edat de la seva carrera futbolística, amb 25, 26. És a dir, és com si Xavi hauria d'haver arribat en aquest Barça actual d'aquí 5 anys, que és quan Gavi i Pedri tindrien l'edat que tenien Xavi i Iniesta aleshores.
Però Xavi i Iniesta, què estaven fent quan tenien les edats
això,
que tenen Pedri i Gavi?
I aleshores,
Gavi,
si aquesta temporada, jugant al joc del futur, si en aquesta temporada, quan comença la segona part al Trafford i vas guanyant 0-1, aleshores, aquell Xavi i Iniesta de l'any 2008-2009... no es deixen en aquells 5 minuts perdre el partit, perquè la pilota no els hi treu ningú i no perden pilotes a la frontal de l'àrea com per Kessié.
Igual Gavi, que me parece un jugador...
No tiene
el perfil de estos dos.
Estic d'acord, però la manera de competir haurà madurat a un altre punt, igual que l'altre dia, tinc la sensació, l'altre dia al partit del Madrid... O sigui, tens uns errors de competició de juvenils, entre cometes, errors de joventut, pecats de joventut, que són normals, que crec que d'aquí 4 o 5 anys no es tindran jugadors com Gavi, com parlàvem també d'Araujo, crec que hi ha errors d'aquests, de joventut, que el 2008-2009 no passava amb aquests jugadors.
No, jo en aquest sentit, per això crec que és molt important també el moment que arribes a un lloc, el context que hi ha, i això no vol dir que Xavi no pugui ser un bon entrenador, sigui un mal entrenador, sinó que moltes vegades les carreres dels entrenadors, també dels jugadors, depenen doncs, d'haver coincidit en un moment concret on tot va de cara i tu allà, doncs, és el que deia abans el Pol, no? Que tens aquest context més favorable. Clar, quina relació té Xavi amb gent de dins, o com està el Barça econòmicament.
Totalment.
És que no es pot despullar l'entrenador de la situació institucional del club.
Tot això condiciona, clar. Què hagués passat si Xavi hagués arribat en un altre context? Doncs probablement els resultats serien...
Totalment, eh? I que no se m'hi malinterpreti. Vull dir, no... Que la meva postura no és antixavista, enteneu-me. Només faltaria, però jo trobo que és un debat apassionant. Jo estic totalment d'acord que Xavi no es pot desvincular el rendiment de Xavi de la situació institucional del club, però és que ho acabem de recordar. Hosti, déu-n'hi-do el mercat que ha fet el Barça. És a dir, no estem parlant que Xavi té la plantilla de la temporada passada.
Sí, però
estem parlant que li han portat a Koundé,
sí,
a Lewandowski,
però
a Christensen.
És exactament la plantilla que havia demanat Xavi? O
no, d'acord.
La resposta és que no.
Estem d'acord, però que tampoc és no és la plantilla de Koeman.
Sí, però ahí encuentro un error. Y no, para nada me quiero meter con todo. Pero que no digas que cuando empieza la temporada que te dejan un plantillón.
Sí, bueno.
Pero yo también tengo que ho digui perquè...
No digas, yo no hubiese dicho nada.
Però, a veure...
Això també se li recorda a Luis Enrique quan va dir que tenia la millor plantilla
de cada entrenador. S'ha de ser agraït, també. S'ha de ser agraït.
Sí.
Però... I ell ho està, tenint en compte d'on es venia, sí, de l'esforç.
Clar.
O sigui, tot s'ha de dir tot. O sigui, ell està agraït i ho ha d'estar perquè s'ha fet l'esforç que s'ha fet i al final l'aposta és arriscadíssima amb les palanques, portant... Ara no entrarem una altra vegada a valorar les palanques, però sí, sí, és arriscadíssima l'aposta. Ell està agraït i ell ho reconeix. Ara es prioritza i s'endreça la planificació esportiva de l'estiu segons l'ordre de prioritats al 100% de Xavi, del cos tècnic?
No.
La resposta és no. Hi ha altres interessos, hi ha altres prioritats que es fiquen pel
però
mig.
Però a mi em sembla bé això, eh? És a dir, les prioritats, d'acord, que les marqui l'entrenador, però després jo trobo que l'entrenador, al final, recordem també a Guardiola,
sí,
fitxatges que va fer.
Que sigui per raons tècniques, sí, que no sigui per altres raons,
no, però
que s'alteren les prioritats.
Correcte.
Por ejemplo...
Econòmiques? No. Mm. Altres?
No. Per exemple?
Com d'influències i de...
No, sí, per Pinis a Javi
Levantó. I comissions, no?
I comissions, per exemple, sí.
Okay, no quería saber, no puedo preguntar.
Cosas que tú también sabes, Juan. O sea...
Eso nunca sé nada.
No, ya te va bé, ja et va bé que ho diguem altres. Sí, sí.
4 minuts per sobre de la mitjanit. He de fer una altra pausa, no, Marc? Sí.
El agente se llamó ya.
Sent Lewandowski, ultra necessari. Jo no parlava de Lewandowski.
En el medio que trabaja el señor, porque con que...
De Rafinha parlaves tu.
10 millones...
Jo sobretot parlo de Rafinha, que és el que desendreça l'estiu.
10 millones de comisión, ¿no?
Y ahora me la tiras a mí como si lo...
¡Ya te pregunto!
Sí. No, bueno, si está
publicado.
¿Ya
está publicado?
No, publicado. Sí, tú eres un tío que llegeix més que ningú, llavors et creuré.
Això, claro, jo... Si quieres ser 50 más 10 millones de comisión.
Sí, però jo crec que, sí, en aquest sentit estic bastant d'acord amb la Marta, pues que aquesta pregunta ens la vam fer des de l'estiu. Has renovat a Dembélé? Com és que fitxes a Rafinha? Perquè recordem que des del principi optaven a competir per la mateixa posició. Després es va començar amb aquelles dues bandes que no va funcionar per enlloc.
Dels 5 jugadors que han vingut, vosaltres que teniu molta més informació que jo, quants creieu que eren de màxima prioritat de Xavi?
A veure...
Lewandowski, Rafinha...
Christensen...
Christensen, Koundé, Kessié. Rafinha no.
Jo crec que Koundé sí.
Christensen,
jo crec que li va venir del cel.
Igual que Kessié, li agradava. Sí.
Para mí la máxima prioridad, o una de las máximas prioridades era el
lateral, era César Azpilicueta també. I sobretot Bernardo Silva.
Sí.
Bernardo Silva sí. Era molt complicat, se sabia que era complicadíssim, però s'havien de fer equilibris per algú, no s'havien de fer per Rafinha, s'havien de fer per Bernardo
tiene,
Silva.
¿Qué edad tiene Bernardo Silva?
28
años. Sí, 28. ¿Cuánto pagaste por Rafinha?
58
més variables.
¿Cuánto salía Bernardo Silva?
El doble. Sí, sí.
Clar.
¿Doble?
100.
Clar. 100 mínim, sí. No?
Por 80, sí. Jo crec... Por 80 no. Se lo saca.
Bueno, jo crec que no. Vés a Marranceriano i comenta-li.
Haurien, sí. El Barça hagués volgut que, o hagués intentat que haguessin sigut 80 i trobar...
Jo crec que aquí ens fa una miqueta...
Te debía dos. Eric García i Ferran Torres. No, Eric, la que me robaste.
Això no va així. Aquí es fan trampes al solitari, jo crec que a vegades es fan una mica trampes al solitari quan es parla, diguem-ne, d'un troc Rafinha, Bernardo Silva, peça per peça, perquè això no hagués estat així.
No, i perquè per tant...
La gent no pensi, hòstia, quan vam fitxar Rafinha, amb el que vam fitxar Rafinha, hauríem pogut fitxar Bernardo Silva.
No,
és així, tampoc.
Tampoc és així.
Evidentment, tu desquadra tot.
Però si tens un cistell i hi ha unes cireres en aquell cistell, depenent de com juguis amb aquelles cireres, podràs fer unes coses o unes altres.
També que Rafinha l'havies de fer en aquell moment perquè anava al Chelsea, si no, i era un poc que se t'escapava.
Sí,
el Chelsea fitxó molt bé.
I és important remarcar-ho, i és important recordar-ho, que no parlem només dels diners que es destinen per fitxar uns jugadors, també pensem en clau, límit salarial, espai perquè hi capiguen els jugadors, per inscriure'ls, etcètera. Això també ho hem de recordar, que no tots pesen el mateix i no tots ocupen el mateix espai, i això condiciona moltes coses.
I en general, els entrenadors no acostumen a conèixer el mercat. És a dir, una cosa és que Xavi o qualsevol entrenador tingui unes preferències perquè es fixa en el perfil dels jugadors, però després, amb això que diu la Marta, clar, aquí és on entra la direcció esportiva o qui sigui a dir, tu vols aquest perfil, però si aquest perfil ens costa tal, per tant, no...
Sí, sí. No és a dir, evidentment que jo vull a Pedri i a Bernardo Silva, sí, collons, i fitxem a Modric.
I que no és responsabilitat dels entrenadors conèixer el mercat.
Per això t'estic dient, a mi sempre m'havia semblat que dir, no, és que falta Bernardo Silva, home... jo crec que és un pèl pretensiós, és com dir no, és que falta Haaland, llavors, no, Bernardo Silva costava molts calés, i segurament no era tan fàcil completar la plantilla amb un perfil com Bernardo Silva. Ara estic molt d'acord amb el que diu la Marta, que la sacsejada que et fa Rafinha segurament es podria haver evitat, doncs segurament.
Bueno, que però quizás entonces voy a decir una cosa que quizás seguramente no estén de acuerdo. Era un mercado para convertirte en un Oporto, en un Benfica. Era un mercado para salir a buscar talento joven a Latinoamérica i a jugar-te-la.
Però això ho hagués comprat la gent del Barça, això?
Estic d'acord amb el Joan.
És que jo crec que això
si fas
és impossible
això,
de fer.
No és que no guanyis la Lliga, és que no guanyis res.
No, perquè l'objectiu
si
era...
Sí,
sí clar,
però en comptes de contratar Lewandowski...
Que la gent tornés al camp,
clar.
Posar el cercle virtuós.
Correcte.
L'objectiu era aquest.
Correcte.
I amb Vinícius Sènior del Fluminense, m'he inventat el nom,
sí.
Això no et passa.
Clar.
Però això era tan fàcil com feia no un any, fa un any, el Barça amb Julián Álvarez se li obre l'opció de Julián Álvarez i decideix no jugar-se-la en aquell
correcte,
moment.
Però el Manchester, i aquí no vull d'allò, però el Manchester City, quan arriba aquest estiu, Pep Guardiola no sap si se'l quedarà. Pep Guardiola el diu, bé, me'l porteu, anem a entrenar, anem a Estats Units, fem la gira, i ella el veig. El veu tres entrenos i diu, clar, bé, d'aquí no es mou. D'aquí no es mou. Però no ho sabia. I aquí és una direcció esportiva, gent de captació, vistaires, que diuen, escolta, em sembla que aquest noi et pot anar bé amb tu.
Però és a dir, un any abans, que és quan el fitxa el City, al gener, quan aquí arriba Aubameyang i Ferran Torres, allà el Barça també té l'opció d'anar ja per Julián Álvarez. I amb això que diu el Juan de dir... El Barça era el moment per fer un Oporto i dir, me la jugo amb Julián Álvarez, un jugador que estava sent el màxim golejador d'Argentina, però què farà Europa? I aleshores, en aquell moment, doncs, apostes per Aubameyang i per Ferran Torres, no? Són els fitxatges que...
I
Adama...
I els gols d'Aubameyang fan que el Barça acabi segon classificat.
Vull dir que, clar, la dicotomia sempre és present.
Me da la sensació de que tanto con Ferran Torres como con Rafinha, no sé si hay tanta diferencia... En el fondo, no es lo mismo que fichar a Lewandowski a Koundé. Estaba fichando dos jugadores que no sabías cómo podían llegar.
Entre Ferran, Rafinha y Ana busca un Julián Álvarez.
Sí, sí. O sea, quiero decir, tenemos cuando fichas a Lewandowski, sabes que el tipo es lo que hizo.
Pero Rafinha no es una realidad a la Premier.
Bueno, portaba un... Un any bo.
Ja t'entenc. És a dir, entre l'equilibri de fitxar un Julián Álvarez, estic posant l'etiqueta, eh?
Tenia el preu de 20 milions.
Per 20 milions Julián. I un Rafinha per 60... Potser Rafinha no era tant com per gastar-se...
I potser després, si fas un Julián Álvarez que et surt bé, aleshores t'hi cap Bernardo Silva.
Sí.
Claro, y al final, ahora lo podías vender lo que necesitaban vender, los 150 millones que necesitabas.
Ei, hey, ara... Digue, Joan, per tancar.
Ens endofaria Mateu a la mà.
És que mira, des que t'ha dit això.
És molt fàcil tot des d'aquesta taula.
No,
és molt
fàcil.
Evidentment, però...
Per això ens paguen, no? Per parlar.
Claro, me paga para la tontería, yo digo que ella sabe.
No, clar, la
gent hagués comprat la paciència necessària perquè aquest tipus
con
de jugadors...
Con Xavi entrenador, sí.
No. No, perquè la gent exigeix resultat immediat. I també Joan Laporta, segurament.
Sí que és veritat que Xavi té més marge de maniobra. Té més coixí.
I a part, per això...
No, jo crec que l'entrenador sí.
És un entrenador intervencionista. És un entrenador que mejora los jugadores. No tenés a Carlo Ancelotti. Bueno, no me quiero meter... No quiero poner nombres. O sea, no tenés un entrenador gestor. Tenés un entrenador que le gusta mejorar.
Sí, però jo no ho dic per l'entrenador, sinó per l'entorn i tot el que envolta el Barça, hagués acceptat i hagués comprat aquest any. Aquests jugadors necessiten temps, paciència perquè creixin. No. I que això impliqui no guanyar partits.
No, perquè el missatge d'aquest estiu, de dalt a baix, a tot arreu al club, és de que ja no hi ha més transició, es fa les palanques i aquesta temporada s'ha de guanyar.
Esta liga te la gana solamente...
L'entrenador ho diu tothom.
Esta liga entonces te la gana Lewandowski, porque ni Rafinha... Ni ninguno de los otros...
Christensen.
Bueno, pero Christensen lo fichaste a coste cero.
Christensen, Juan, que per mi sí que...
Per mi te la guanya la defensa.
Sí.
Bueno, i dos dels quatre...
I això és projecte.
I els gols de Lewandowski també.
Totalment.
Però és a dir, la defensa, Dani, tres dels quatre són nous.
Totalment.
És a dir, Koundé, Christensen i Valde, és una nova defensa nova de Xavi.
I Araujo, que és molt jove. Que la guanya totalment la guanya Lewandowski. Però en una lliga en què el teu resultat, que ho diu molt l'Aleix, i jo crec que li agrada i jo m'hi sumo, aquesta lliga serà la lliga de l'1-0.
N'hi ha hagut molts, sí.
Per tant, 12 minuts per sobre. És tardíssim. Per sobre de la mitjanit. He de fer una pausa i ara de seguida tornem. Esteu especialment inspirats. Avui m'agrada, ara venim.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat.
El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Per sobre de la mitjanit, compte enrere per la gran gala dels Premis DRAC. Dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies i les actuacions de Ruth Lorenzo, Siderland, Mir Raisa i el mag Jordi Camps. Podreu seguir tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat i viure la segona edició de la gala dels Premis DRAC de RAC1 el dilluns 17 d'abril a 7:45 del vespre, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquí el nostre drac particular. Hola, Miquel Agut, bona nit. Ara, abans de passar per la, del partit del Madrid...
Me l'imagino a la gala.
Estic d'acord.
Això és que aquesta tarda no has assajat prou.
Estàvem
per altres coses.
Per aquestes coses.
Una
fanyada por avui,
I cap a l'hora, sí.
És que hi ha un festival de l'humor aquí a les tardes que no vegis.
A veure, estàvem parlant dels davanters. D'aquesta davantera.
Marta tiene preparada algo.
Sí, ens han volgut fer un exercici, la Marta, sobre els davanters. Compte que jo crec que és molt xulo escoltar-ho i recordar-ho.
A veure.
Davanters després de la sortida de Messi, Marta.
Sí, estaria bé que em fessis la pregunta.
Quants diners s'ha gastat, sí?
Doncs el Barça s'ha gastat 158 milions distribuïts en tres davanters. De més cara a més barat, Rafinha, 58 milions, Ferran Torres, 55, i Lewandowski, 45. Tant Rafinha com Ferran Torres formen part del rànquing dels 10 fitxatges més cars de la història del club, 9 i 10, respectivament. El més car del rànquing continua sent Coutinho, 120 més 40, que ja sabeu que fa 160.
Sí.
Des de la sortida de Messi, el Barça utilitza de manera més o menys habitual una onzena de davanters, 8 dels quals són incorporacions. D'aquestes 8 incorporacions, 5 ja no són al club. L'última temporada de Messi al club, la 2021, marca 38 gols i dona 14 assistències en 4.192 minuts disputats.
38 gols i 14 assistències, quasi bé res. L'estiu del 2021...
Com per no trobar-lo a faltar.
Exacte.
Saps?
El del comiat de Messi arriben 3 davanters, tots 3 sense pagar traspàs.
El Kun arriba lliure, temporada 21-22, un gol al Clàssic, 165 minuts jugats abans de retirar-se per malaltia. Memphis arriba lliure, fa la temporada sencera, 13 gols i 2 assistències, 2.495 minuts, i mitja temporada actual, un gol a la Lliga, 206 minuts. Luke de Jong s'ha dit, temporada 21-22, 7 gols i una assistència, 936 minuts disputats. Braithwaite, i és tota la temporada, però disputa 248 minuts amb només 2 gols i una assistència. Griezmann arriba a disputar 3 partits de Lliga abans de marxar cedit a l'Atlètic de Madrid, sense gols ni assistències. Coutinho hi és fins al gener i fa 2 gols en 608 minuts, se'n va cedit a l'Aston Villa i s'hi queda a canvi de 20 milions d'euros a la final de temporada. I també hi és testimonial durant mitja temporada el davanter turc Yusuf Demir, i del planter tenen protagonisme Jude Glà, amb 2 gols, Abde, Mungol i Ilias.
L'hivern del 2021, que és el cop de mà, és la del cop de mà a Xavi, a terra, a la banqueta Xavi el novembre.
Sí, i aquell hivern es fan esforços, com per exemple el de l'amic de Juan Irigoyen, Ferran Torres,
amigo de Vinicius.
55 milions més variables, contracte fins al 2027, la temporada 21-22, 7 gols i 6 assistències en 2.059 minuts, i 6 gols i 2 assistències en l'actual, de moment, en 1.585 minuts. Els variables de Ferran Torres, avançats en el seu dia pel diari Ara i confirmats per RAC1, 7 milions si signa un nou contracte amb el club, si el venen els primers 10 milions després de 55 són per al City, 5 milions si guanya la pilota d'or, cosa que es preveu una mica complicada, i 5 milions si guanya la Champions jugant el 60% dels partits 45 minuts.
És a dir, si el Barça ven Ferran per 65 milions, els 10 milions restants serien per al City, eh?
Exacte, sí, sí.
Ok, ok.
Després, també l'hivern del 21, Aubameyang arriba lliure, mitja temporada, 13 gols i una assistència, en 1.514 minuts. Aubameyang realment surt molt bé.
Sí.
I Adama també arriba lliure, mitja temporada, 21-22, actuació més discreta, 4 assistències en 734 minuts.
Cal recordar que Aubameyang, diguem que ve també facilitat per a la seva complicada relació amb el, amb l'Arsenal. I l'estiu del 2022 serà recordat per sempre per les palanques.
I arriben al juliol, Rafinha, l'acord entre el Barça i el Leeds, data del 12 de juliol, 58 milions, més entre 9 i 12 milions en variables, continua havent-hi opacitat amb els variables de Rafinha, contracte fins al 2027, 9 gols i 9 assistències en 2.195 minuts. I Lewandowski, el fitxatge es concreta el 16 de juliol, 45 milions més 5 en variables, 27 gols i 7 assistències en el que portem de temporada en 2.964 minuts.
I en aquestes dues temporades ja hi eren i amplien contracte Ansu i Dembélé.
Ansu Fati signa a l'octubre del 21 fins al 2027 la seva ampliació i assumeix el dorsal 10. A la temporada 21-22, 6 gols i una assistència en 573 minuts. I en l'actual porta 7 gols i 3 assistències en 1.454 minuts. I pel que fa a Dembélé, renova el 14 de juliol, 48 hores després que es concretés el fitxatge de Rafinha, renova a la baixa i a contracor de Mateu Alemany fins al 2024. A la temporada 21-22, 2 gols i 13 assistències en 1.943 minuts i en l'actual porta 8 gols i 7 assistències en 1.862 minuts.
Està clar que el Barça no ha sabut, diguem-ne, substituir, ja era molt difícil, però no ha sabut substituir els gols de Leo Messi.
Impossible. És a dir,
el que t'acosta més numèricament és Lewandowski.
Sí, sí, sí.
És el talent de Lewandowski.
I Leo Messi a París, aquesta... És que anava parlant la Marta, i Leo Messi a París crec que està a prop de fer 20 gols i 20 assistències aquest any.
Mm.
Vull dir que
xiulat.
Va marxar amb els números que va fer i a París fent temporades normals, sense ser tan excelses com les va fer aquí, està a prop de dobles figures que cap jugador del Barça te les fa, és que clar... és incomparable, és
sí,
incomparable,
sí.
I el problema jo crec d'aquí són algunes apostes que has fet que per mi, és a dir, a tots, el gran nom per mi és el de Ferran Torres, perquè has invertit molts diners i els números no surten per enlloc, els números de rendiment. Per mi Rafinha està fent una temporada correcta pel que vas pagar, pel que t'està rendint, per ser un jugador que primer va començar a l'esquerra, ara a la dreta, i si li has de posar un pro en tots aquests números post-Messi, per mi és els de Ferran Torres.
En un moment molt crític, perquè Ferran Torres sigui pre-palanques.
Sí,
sí, sí. És un esforç majúscul en aquell moment. Sí.
Claro, per un jugador que, vos me corregiré, Paul, no era titular en el City.
No, i una mica la visió que hi ha al City era que era molt complicat que Ferran Torres en algun moment acabés sent titular del Manchester City. Era el que et diu gent de Manchester, que evidentment aquell any juga un rol important perquè no té davanter centre, perquè hi ha lesionatge davant i cal jugar molts partits de nou, però un cop el deixen marxar és bé, hem venut a un jugador per un bon preu que molt probablement mai serà titular en aquest equip.
Un descarte.
Estava lesionat, també.
Si vols dir així, sí.
És un jugador que es va lesionar perquè quan va començar la temporada amb Guardiola jugava de fals 9. Ara això sembla impossible, veient el City, perquè hi ha Haaland, i sembla impossible recordar que el City jugava sense 9. Però Ferran Torres, fins fa 4 dies, era el jugador amb la millor mitjana golejadora amb la selecció espanyola.
Sí.
No sé amb quants anys fa. I Ferran Torres, jo estic convençut, sense que sigui Leo Messi, que si hagués jugat al Manchester City en continuïtat, hauria pogut fer, jo crec, una bona quantitat de gols. No ser un jugador indiscutible, però per ser un jugador que fes gols i que fos relativament resolutiu pel Manchester City en atac. Jo particularment ho crec. El que passa que després també entrarà, suposo, el factor, sí, a banda de les condicions que pugui tenir un jugador, si són bones, molt bones, òptimes, això també el limita, i el fet de jugar en un lloc diferent, amb un entrenador que et demana coses que no has fet mai, perquè tu sempre has jugat a la banda, i aquí hi ha algú que et diu que siguis un fals nou, que formis part d'una estructura que ja juga de memòria i tu arribes allà com un bolet i no saps ben bé per on et venen.
El que passa és que a mi Ferran Torres a la banda no me parece que sigui un tipus que tingui un uno contra uno espectacular, no?
No.
No, no es su principal virtud.
No es su principal virtud.
No, no,
no, no.
Entonces, claro, un extremo sin uno contra uno.
Però depèn del que busquis.
Però per anar per dins i que hi hagi un extrem que s'obri, no?
És a dir, potser t'interessa que el desequilibri te la porti al lateral, perquè té més desequilibri.
Alves i Pedro.
És el que venia a dir jo ara.
Que l'espai correcte fixi.
Clar, és a dir, Alves i Pedro, jo crec que...
No, però Xavi llegó diciendo acá que quería el campo durar en los extremos.
Sí.
No?
Bueno, sí, pero eso sí que lo hemos anado cambiar, ¿eh?
Sí, eso sí lo cambió. Pero
ejemplo,
en ese momento, cuando siga Ferran Torres, no.
No.
El campo tiene que ser, y te trae un extremo que no es un buen uno contra uno.
Sí que es verdad que, para mí...
Pero Ferran Torres tiene cualidades que hibriden l'apartat ofensiu d'atacant y alhora en aquesta mena de quadrat que fa en el més al mig del camp, de venir més cap a dins, Ferran Torres, aquest doble rol,
l'entén
bé, és associatiu, sap ocupar els espais...
Que sea un genio en espacio rural.
També, o sea, en la prèvia ja te'l comprava molt el fitxatge, també.
A mi no me parece, però jo no soy técnico, però no me da la sensación de que el espacio reducido decía, uy, mira...
No, no és top.
No.
Ara, també és veritat que tampoc ho hem acabat de veure.
Sí, jo recordo el partit al Bernabéu de Copa, el del 0-1, que ha jugat a davanter centre, que dificultats per aguantar una pilota d'esquena.
Sí, però... No seré jo qui lloï a Ferran Torres, pobre nano, que realment no ho està ni passant bé ni fent bé al Barça. Però a mi em fa l'efecte que tampoc... És el que diu el Miquel. Hòstia, amb Luis Enrique, amb la selecció espanyola, no se'l veia un mal jugador.
Però és que, per tant, no. És un problema de rendiment. És a dir, sí. Jo, la prèvia del fitxatge i el jugador que jo he vist a la selecció espanyola o amb el City, és un jugador que el trobo un jugador molt interessant i quan ve aquí penso que li pot donar moltes coses al Barça. Però ve després, és un problema de rendiment. És a dir, que vingui algú i digui que Ferran Torres ha rendit al Barça. No ens ho pot dir ningú.
No.
Que algú em pugui dir, sí, hi haurà un dia que ho farà. D'acord, perquè jo també l'he vist rendir i el recordo també a València. A València fins i tot li diria al Juan. No, és que València desbordava fins i tot. Jugava en banda molts cops i desbordava.
Per la dreta, que és on en teoria era la seva posició inicial.
Clar, però ara no ha rendit.
Amb una altra història, jugaven molt més enrere.
No té res a veure, però aquí al Barça és, per mi és un problema de rendiment.
Però és que tu abans, quan hi havia Messi, deies, no, és que no pots fitxar davanters perquè tens Messi... I, evidentment, allà no hi pot entrar ningú. Ara resulta...
No, fitxar a Luis Suárez, a Neymar, a Riemann...
Sí, no, però al final Messi va canviar la banda, però al principi Messi era un fals nou. I llavors, no, perquè aquella zona és de Messi, allà no hi pot entrar ningú. I resulta que ara, aquí t'està hipotecant que tingui jugadors que et rendeixin, més enllà de si en algun moment determinat està en el seu pic de rendiment o no, és Dembélé. Aquest és un altre drama, perquè resulta que Dembélé és un tio que fot 6 anys que és aquí, que ha fet mitja temporada bona, i ara resulta que sense aquest jugador no pots anar pel món, i que Rafinha, que fa mitja any...
Però Miquel, estàs sent oportunista, perquè no
puedes andar por el mundo
porque no tenés a nadie. No, antes tenías a Messi, claro.
Però resulta que Rafinha, quan hi ha Dembélé, no pot jugar a la dreta. Tu vas al camp de l'Inter de Milà i és el Dembélé sistema. Aquell dia ja...
Però que Xavi se quiere perjudicar.
No, és que se quiere perjudicar. Però
si lo pone, porque es lo mejor que tiene.
Bé, però és lo mejor que tiene, o potser n'hi haurà altres que podrien fer. I jo crec que Ferran Torres no està rendint ni de lluny a un nivell que pugui ser homologable al d'un jugador del Barça amb continuïtat. Però que hi ha jugadors que no tenen la continuïtat que podrien tenir, i a més, a mi el que m'emprenya és que si no la tenen és perquè hi ha un jugador que fa 6 anys que és aquí, que ha fet mitja temporada bona, o 4 mesos bons, i crec que també és un punt que s'hauria de tenir en compte, perquè resulta que no hi és Dembélé i tothom està que posa el crit al cel.
Jo, sincerament... Si ho vas a jugar, vos querés poner lo mejor para tu equipo, y si el entrenador considera, porque lo va a entrenar, que el tipo que te va a desbordar es Dembélé, va a poner Dembélé.
Es pot equivocar, també.
Sí, por supuesto se puede equivocar. Y se equivocó. Vos si tenés que poner a alguien, ¿a quién pones? Que a mí vos que te gusta ser...
No ho sé perquè em falta informació, que és la que té Xavi. Ara, tu amb aquesta informació també et pots equivocar i no passa res, entén-me. Forma part de...
És a dir, jo reivindico...
Però que quan no tuvo Dembélé, ninguno de vosotros dos demostró que Xavi estaba equivocado poniendo a Dembélé.
Però jo reivindico el...
Això és totalment cert.
Claro, si vos me dices, Xavi se puede equivocar, perfecto. Jugó Dembélé, jugó Rafinha i jugó Ferran Torres.
Clar,
Xavi s'equivocó? No.
Però tu,
que vuelva Dembélé.
Clar, però resulta... Que torni el que tu vulguis i que hi siguin tots, perquè així seran millors. Com més en siguin, més alternatives hi haurà.
Com és evident.
I no estaràs limitat. Però jo el que reivindico és el dret de jugadors que no tenen el vistiplau de l'entrenador permanent, perquè Dembélé és permanent, i per mi el partit de Milà, jo ho sento molt, però el tinc clavat, aquell partit, perquè és pilotes a Dembélé, que no se'n va ni un semàfor, però pilotes a Dembélé tot el punyetero partit. doncs resulta que aquell jugador és la megaestrella de l'equip i n'hi ha d'altres que no tenen el marge per intentar equivocar-se i que saben...
Quién és?
No, home,
ja... Ferran Torres ha tingut molt marge, Miquel, l'any passat.
Sí, però en el cas de Rafinha, per exemple, que tothom... Que està rebent bastant, que per mi té més números que joc.
Però és veritat, digues, un últim comentari, que és que anem molt tard. M'agrada molt el debat, però...
No, però Rafinha, jo crec que me parece, que la gent és bastant equilibrada. És un tipus que ha hecho bastantes goles, o sea... Me da la sensació.
Totalment. Que és que em parlava, pensava, del tema del partit de l'Inter, hòstia, si hem de fixar-nos en algú que no se n'ha ni d'un semàfor, hòstia, Rafinha l'altre dia amb
cavall... No, l'altre dia no ho va intentar. Mare de Déu, senyor. Però tu a Rafinha no li dones pilotes permanentment.
Gràcies, Dani, perquè...
Home, no, sí, hi ha un moment
que...
No, li va sortir. Sí, ho va intentar molt poc.
Jo estic d'acord amb tu, però és que això és més que aquest xampany.
Fati de qui se va. Fati de qui se va.
No, de ningú. De ningú.
Que pitjor és que no ho intenta gairebé. Sí.
Estic d'acord. Dembélé, el que passa és, en aquest sentit, en favor de Dembélé, és... Qui ho deia? No me'n recordo, és igual. Passarà alguna cosa. No tens ni idea de què dimonis passarà. Un gol a la contra. Però potser fa una genialitat. I potser després un altre gol a la contra.
I aquesta és la reflexió que fa el cos tècnic.
Correcte.
Que passen coses.
Ara, que quan tu saps que tens això, o si tu ets el jugador i saps que pots fer el que vulguis, que jugaràs, diguéssim, tens una altra manera de jugar que no... Que si no jugues mai.
Muy Rajoy, passen coses.
Dos quarts d'una.